Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dilluns 7 d'abril del 2025, un dia que comença amb el cel totalment serè a les nostres comarques i amb temperatures cada vegada més suaus. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Com ho tenim?
Doncs tenim ara mateix 2 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 4 ja de positius a Molló, 6 graus a Camprodon, 7 a la Vall d'en Bas i també a Vic. 8 graus ara mateix els tenim a Ribes de Freser, a Ripoll, a Olot i a Sant Feliu de Pallerols. 9 graus a Besalú, 12 a Santa Pau i a Banyoles, també a Girona, 13 graus a Mer, 15 a Figueres i 19 a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps.
Doncs la previsió és que comencem aquesta setmana situats a la perifèria d'un anticicló centrat al mar del nord. Des d'aquesta posició bombejaran vents de component est a la façana litoral. Nosaltres notarem un canvi d'aires amb més nuvolositat i també menys calor. Durant la matinada ja hi ha hagut alguns núvols més al vessant nord del Pirineu, però en aquest sector s'obriran clarianes durant el matí. Veiem núvols residuals a l'inici del dia i amb el pas de les hores s'anirà tapant més per tot el nord-est de Catalunya, les comarques de Girona. Farà més sol també cap a l'oest del país. A partir del migdia creixeran més nuvolades al llarg del prepirineu i el prelitoral i es formaran alguns ruixats que afectaran a comarques com la Garrotxa i el Ripollès. Seran xàfecs, això sí, localment moderats i deixaran precipitacions poc abundants. La temperatura mínima ha pujat lleugerament en general, per la qual cosa hem començat la setmana amb un ambient un pèl més suau.
8 i 2.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Aquest matí es reunirà el Consell del Diàleg Social de Catalunya, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Ho faran per donar a conèixer les mesures que prendrà el govern davant els aranzels de Donald Trump. Aquest divendres, Illa ha dit a la Vall de Núria que Catalunya té els mecanismes suficients per poder-hi fer front.
Un moment particularment rellevant, no? Un moment de canvi important, no? S'ha obert una nova era, un nou temps, amb aquesta guerra comercial, decisió injustificable, que es basa, que troba el seu fonament en una concepció de confrontació de suma zero. Els aranceus signifiquen divisió, els aranceus signifiquen posar fronteres, els aranceus signifiquen retrocés econòmic i social. Demano als ciutadans de Catalunya serenitat, confiança i determinació.
La UGT, de la seva banda, ha demanat no fer alarmisme amb els aranzels de Trump i aposta per activar el ZERTO com a actuació preventiva.
El secretari general de la UGT, Camil Ros, diu que el risc no és tant l'impacte en determinats sectors, sinó la crisi psicològica que freni el consum.
És a dir, si les teves exportacions als Estats Units tenen nivells del 30-40%, et pots trobar en una situació que fins que no reorientes aquella activitat, com ho fas i puguis necessitar. Conec molt poques empreses, no puc dir cap, perquè potser alguna hi ha que pugui tindre aquests nivells d'exportació, per tant no és necessari, però val més que actuem preventivament abans de que ens trobem acomiadaments.
El conseller d'Empresa i Treball ha dit a les Planes d'Hostoles que la immigració és imprescindible per tirar el país endavant.
Diu que els empresaris demanen mà d'obra i que això obliga a portar gent de fora a treballar. Ho ha comparat amb la immigració andalusa dels anys 60. Miquel Samper també s'ha compromès amb l'alcalde del poble a potenciar el polígon industrial del municipi.
Malgrat aquest creixement, els empresaris ens demanen mà d'obra. Ens falta mà d'obra. Per tant, ho dic des d'una perspectiva clara i rotunda, la immigració ha d'integrar-se a la nostra societat, com va passar fa 100 anys amb la gent. Jo sóc jo provinc d'Andalusia, els meus pares, els meus avis eren d'Andalusia, va haver-hi aquesta integració que ningú la discuteix ara. Ara estem en una fase doncs idèntica, perquè es retroalimenta i és necessari.
Anirem a Ribes de Freser perquè l'Ajuntament està treballant amb la Comissió Jurídica Assessora per tal de regularitzar l'actual situació contractual de la brigada del municipi.
Tot plegat ve d'una convocatòria de personal que presentava certes irregularitats en el procés. Des de l'oposició lamenten situacions com aquesta que provoquen malestar en els treballadors.
Escoltem la Mònica Sant Jaume, és l'alcaldessa.
A resoldre el que van anomenat un acord tàcit. No té més, malgrat lo complex que és a nivell jurídic, però la pràctica és molt senzill. És a dir, es va dictar un decret d'alcaldia previ un informe favorable de secretaria, val? El temps ha dit doncs que aquest informe favorable tenia una part que era vàlida, però una part que cal millorar.
L'Ajuntament de Castellfollit centrarà una part important del pressupost a millorar la xarxa d'aigua.
Tenen previst col·locar comptadors digitals i substituir canonades a diversos llocs del poble. El consistori compta amb un pressupost per aquest 2025 d'1.700.000 euros i, segons el seu alcalde, Miquel Reverter, tot just ara poden començar a fer inversions ambicioses després de gairebé 10 anys eixugant el deute que es van trobar.
Poder millorar la xarxa a zones com la plaça Major, com a Germanes Illa, Doctor Fleming, també a part del barri Vell, vull dir que en aquest any hi haurà moviment a nivell d'obres en aquest sentit. Li destinarem uns 360.000 euros, dels quals 280 venen de subvencions de l'ACA, l'altra part la s'hi posa l'Ajuntament.
La Fira de les 40 Hores de Ripoll ha tornat després d'uns anys molt complicats amb un èxit total de participació. L'Ajuntament i Ripoll Comerç diuen que les sensacions són positives. Escoltem un dels paradistes, un dels participants, és en David Bertrina.
La Fira de les 40 Hores sempre és una fira interessant perquè és un lloc on podem aprofitar la gent de la comarca, que tenim petits negocis com el nostre, per donar-nos a conèixer a la gent de fora que ens visita, però també a la gent d'aquí. No? És un bon moment perquè la gent estigui al cas del que es mou, del que es cou en el Ripollès.
La Palma i la Garrotxa col·laboren per primera vegada en un curs de vulcanologia. Es tracta d'un curs d'estudis superiors multidisciplinar amb experts del CSIC i la participació de les universitats de Barcelona, Roma i la Laguna.
Tindrà 15 dies de durada, una setmana a la Garrotxa i la segona a l'illa de la Palma, combinant teoria, pràctica i sortides de camp en tots dos territoris amb una geologia excepcional.
El director de l'espai Cràter, Xavier Cullell, parla de la importància de la intel·ligència artificial també en aquest camp de la investigació.
Una visió moderna, una visió actualitzada dels continguts del temari en matèria d'intel·ligència artificial i l'aplicació de machine learning a l'estudi de la vulcanologia, els processos volcànics i els dipòsits volcànics. Estem en un món canviant, en un món que evoluciona ràpidament i on l'aplicació de les noves tecnologies també ha d'entrar i com a eina s'ha d'aprofundir en la geologia i en l'ús d'aquestes metodologies en la vulcanologia.
Segurament, si sentim parlar la gent que ens envolta, ens posem les mans al cap quan sentim paraules com desgarro, serpullido o xixón. Són paraules que emmalalteixen la llengua. Cada vegada són més els qui les fan servir i menys els qui diuen correctament estrip, granellada o nyanyo. Ensenya'm la llengua és un llibre que recull aquestes paraules ben dites i vol ser una eina útil per tothom, perquè la llengua està pioca i no està patxutxa, com dirien alguns. Escoltem l'Antoni Beltrán, és l'autor del llibre.
Si no recuperem que la tenim un trencasso. El nen està pioc, o empiocat, un nen petit, està pioc, perquè si no recuperem pioc i empiocat, que és la manera de tota la vida de dir-ho, les mares venen a la consulta explicant que el nen està patxutxo. T'he dit tres exemples molt clars de paraules d'ús habitual, de coses que passen, són coses no són rareses ni són malalties, diguem-ne, fora de lloc.
El conte El cavallet perdut apropa les figures de la faràndula olotina als més petits. S'ha presentat aquest cap de setmana i l'ha escrit en Pep Fargas i l'ha il·lustrat la Nina Bach.
La història comença a punt de tancar les festes del Tura, on la Berta amb el seu cavallet es perden entre la gentada i tracten de tornar a casa.
La nit de les festes del Tura, quan anem a tancar els gegants a l'hospici, que totes les figures de la faràndula es veuen impel·lides amb una mena de festa i per tant se'n van i desapareixen, no? I en aquest cas un dels cavallets que ja és atrevit amb si mateix, el cavallet que porta una noia que es diu Berta, que és molt entremaliada, s'escapa de tots plegats i ningú la troba, no? I el fet és que ha anat galopant amb el cavallet fins que ha arribat a la fageda.
En esports, la Unió Esportiva Olot respira amb la tercera victòria consecutiva. L'equip de Roger Vidal ha guanyat el camp del Mallorca B gràcies a un gol de Pedro del Campo a la segona meitat. Resultat final 0-1.
Ha superat l'andratge, ha sortit del lloc de play-out i s'ha situat en zona de permanència directa. La jornada ha estat rodona perquè la distància amb el descens directe s'ha ampliat a 9 punts quan només en queden 12 en joc.
Són temes mentals, però crec que l'equip va creixent i al final els números de les últimes 10 jornades són bons i crec que no és una cosa que sigui puntual, sinó jo crec que és a llarg termini el camí que està fent l'equip.
La Unió Esportiva Camprodon aconsegueix la quarta posició de la tercera catalana amb un 5-0 contra la penya esportiva Montagut. A més, amb aquest resultat, els jugadors de Manel Puigverd es troben en la zona d'ascens.
Ha estat un partit que, evidentment, ha ocupat molt bones sensacions, on l'equip, doncs, Ha jugat amb molta intensitat, amb pressió alta, des d'un principi no deixant-te'l respirar, i la veritat és que hem fet un molt bon partit a nivell global i per tant estem contents. No? Llavors doncs, nosaltres el que hem de fer doncs, és intentar recuperar algun jugador més, seguir amb aquesta línia de treball que estem fent i evidentment ja veurem on ens porta això. No? La intenció és estar dalt, però vull dir, evidentment tots els que estem a dalt tenen la mateixa intenció.
L'hoquei Olot goleja el Cuei i segueix viu a la part alta. Resultat final 6-1.
Els olotins van superar l'Alhambra Cajara a la Josep Jou en un partit totalment dominat des del primer minut. Ferran Sacrest va marcar un hat-trick acompanyat de Marc Prat i els joves de la casa, Joel Pagès i Jan Aumatell. Una golejada que també va tenir el seu punt emotiu amb homenatge a Matías Reixac, que penjarà els patins a final de temporada.
Escoltem a Miquel Ràfols.
Són partits que els equips que venen de fora i a més quan estan a la part baixa de la classificació, si ets capaç de començar fort, d'anar-te'n al marcador, és probable que ells doncs, baixin una mica els braços, i el que intentàvem era això, pressionar-los a dalt, que ells tinguessin, no se sentissin còmodes, i això també, el fet d'anar nosaltres a buscar-los a dalt també ens obliga a estar molt més concentrats i molt més actius, perquè qualsevol error hi ha molts més espais, llavors era com un doble joc, no? El fet de no deixar-los jugar amb ells, però també d'obligar-nos a nosaltres a estar molt més concentrats i molt més intensos.
Falten 4 minuts per un quart de nou.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
En connexió directa a Ràdio Olot i Ràdio Ripoll, aquesta hora del matí explicant-vos l'actualitat de casa nostra. Aquest matí es reunirà el Consell del Diàleg Social de Catalunya encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Ho faran per donar a conèixer les mesures que prendrà l'executiu català davant els aranzels de Donald Trump. Aquest divendres, Salvador Illa ha dit a Vall de Núria que Catalunya té els mecanismes suficients per poder-hi fer front. Ens ho explica la Paula Sayago.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que el govern està preparant un pla per protegir els sectors afectats pels aranzels imposats pel president dels Estats Units, Donald Trump. El president, des de Vall de Núria, ha assegurat que Catalunya té els instruments per fer front a la decisió de Trump i que els farà servir. Sense concretar mesures, s'ha limitat a dir que quatre departaments estan treballant amb el pla per complementar la resposta d'Europa i d'Espanya. Illa ha admès que la situació és complexa i demana serenitat, confiança i determinació a la ciutadania.
Un moment particularment rellevant, no? Un moment de canvi important. No? S'ha obert una nova era, un nou temps, amb aquesta guerra comercial, decisió injustificable, que es basa, que troba el seu fonament en una concepció de confrontació de suma zero. Els aranceus signifiquen divisió, els aranceus signifiquen posar fronteres, els aranceus signifiquen retrocés econòmic i social. No? Demano als ciutadans de Catalunya serenitat, confiança i determinació. No? Estem disposats a seure i enraonar, però no renunciarem als nostres valors. El govern de Catalunya té clar que ha de protegir els sectors afectats. Sabem que tenim instruments i els utilitzarem per protegir els sectors afectats i tenim una responsabilitat major que és protegir els ciutadans de Catalunya i això és el que farà, el que està fent ja el govern de Catalunya.
El president també ha tractat la qüestió de Rodalies durant la trobada de govern. Illa ha garantit el compromís de la Generalitat a les plataformes d'usuaris. El president ha donat la seva paraula, sobretot en la millora de la informació.
El servei no està funcionant a les condicions que necessita els usuaris Catalunya i que vol el govern. És hora de millorar la informació de les inversions que s'estan fent i de les afectacions que puguin haver-hi en el servei.
Illa ha aprofitat per parlar concretament de la R3. El president ha assegurat que estan treballant per oferir molt bon servei de transport alternatiu mentre s'estiguin executant les obres a aquesta línia de Rodalies.
Una inversió de R3 és una de les més importants que haurem d'afrontar i he tingut reunions aquesta setmana passada, aquesta mateixa setmana, per assegurar-nos de que el planning de l'obra respon a uns criteris tècnics assolibles i complibles i que hi haurà un
pla de transport alternatiu suficient i que hi haurà una informació puntual als usuaris de totes les mesures d'aquest pla de transport alternatiu i de les obres que s'executaran en aquesta vinya.
Sobre els arancels, també n'ha parlat a les últimes hores la UGT, que demana no fer alarmisme amb els arancels de tram i aposta per activar el ZERTO com a actuació preventiva. També assistiran a la reunió prevista per aquest matí. Escoltem a Camil Ros.
Que si tens un impacte, és a dir, si les teves exportacions als Estats Units tenen nivells del 30-40%, et pots trobar en una situació que fins que no reorientes aquella activitat, com ho fas i puguis necessitar. Conec molt poques empreses, no puc dir cap, perquè potser alguna hi ha que pugui tindre aquests nivells d'exportació. Per tant, no és necessari. Però val més que actuem preventivament abans de que ens trobem acomiadaments.
Per cert, que aquest divendres el govern de la Generalitat s'ha desplaçat a Vall de Núria amb la finalitat de fer una jornada de treball. Després, els consellers s'han anat escampant per les comarques del voltant. I a la Garrotxa hi ha anat el conseller d'Empresa i Treball. A les Planes d'Hostoles ha dit que la immigració és imprescindible per tirar el país endavant. Diu que els empresaris demanen mà d'obra i que això obliga a portar gent de fora a treballar. Ho ha comparat amb la immigració andalusa dels anys 60. Miquel Samper també s'ha compromès amb l'alcalde del poble a potenciar el polígon industrial del municipi.
El govern de la Generalitat ha fet una jornada de treball a la Vall de Núria des d'on posteriorment s'han repartit les comarques per trepitjar territori. El conseller de Treball ha passat per la Vall d'Hostoles, on s'ha reunit amb l'alcalde Marc Puig, qui li ha demanat que tiri endavant el polígon industrial del poble, que permetria descongestionar el trànsit rodat de camions que passa per la zona.
Doncs és la necessitat de que el polígon pugui tirar endavant. Jo, clar, jo sóc el conseller del RAMI, per tant jo crec que és imprescindible que tingueu aquest polígon, màxim quan a més la construcció d'aquest polígon i que s'hi puguin ubicar en ell empreses, doncs segurament descongestionaria la carretera Girona 531, que sabeu que doncs, té molt camió que hauria de no passar per allà, doncs, per facilitar que els cotxes, bicicletes que puguin anar per allà, doncs, no tinguin aquesta mala companyia que pot generar doncs, accidents no desitjats.
Miquel Samper ha aprofitat la seva estada a la Garrotxa per visitar Massaló, una empresa dedicada a l'enginyeria amb moltes perspectives de creixement. El conseller l'ha posat d'exemple de les noves vies de model productiu que està experimentant la Garrotxa.
Jo crec que la Garrotxa ha fet, la Garrotxa, la comarca, una aproximació cap a la innovació molt important. Crec que es anirà combinant el que deies tu de tota la indústria càrnica amb més coses, segur. L'exemple de l'enginyeria n'és un.
Miquel Samper també ha dit que perquè les empreses tirin endavant és imprescindible la immigració. El fet que els empresaris demanin mà d'obra fa necessària l'arribada d'aquests ciutadans tal com va passar a Espanya durant la dècada dels 60.
Malgrat aquest creixement, els empresaris ens demanen mà d'obra. Ens falta mà d'obra. Per tant, ho dic des d'una perspectiva clara i rotunda, la immigració ha d'integrar-se a la nostra societat, com va passar fa 100 anys amb la gent. Jo sóc jo provinc d'Andalusia, els meus pares, els meus avis eren d'Andalusia, va haver-hi aquesta integració que ningú la discuteix ara. Ara estem en una fase doncs idèntica perquè es retroalimenta i és necessària.
L'alcalde de les Planes també ha demanat al conseller d'Empresa i Treball la potenciació de l'Institut de Mer com a referència de la formació professional de la zona. El conseller ha reconegut que sense oficis tradicionals el país no pot tirar endavant i s'ha compromès a estudiar la mesura.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'Ajuntament de Ribes de Freser està treballant amb la Comissió Jurídica Assessora per tal de regularitzar l'actual situació contractual de la brigada municipal. Tot plegat ve d'una convocatòria de personal que presentava algunes irregularitats en el procés. Des de l'oposició lamenten situacions com aquesta que provoquen, diuen, el malestar entre els treballadors. Ens ho explica la Laura Segú.
L'Ajuntament de Ribes de Freser està mirant de desencallar la situació contractual en què es troba la brigada al municipi després que la comissaria antifrau detectés irregularitats en una convocatòria de personal. Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes.
Queda aquesta següent part, que és adscriure la plaça on toca i fer aquest acord, és a dir, resoldre el que van anomenat un acord tàcit. No té més, malgrat la, diguem, lo complex que és a nivell jurídic, però la pràctica és molt senzill. És a dir, es va dictar un decret d'alcaldia previ un informe favorable de secretaria, val? El temps ha dit, doncs, que aquest informe favorable tenia una part que era vàlida, però una part que cal millorar, i ara aquesta part que cal millorar és la part, doncs, que deleguem a la Comissió Jurídica Assessora perquè ens diguin com s'ha de resoldre.
Des de l'oposició posen èmfasi en que aquestes qüestions no fan més que perjudicar els treballadors i que genera malestar. Àlex Medrau, de la CUP, i Joaquim Roquer, d'Esquerra Republicana.
Anterior ple, doncs, una altra vegada vam tornar a rebre una altra notificació de temes de la Comissió Jurídica Assessora, i seguim amb els temes d'antifrau, que bàsicament el que fan és perjudicar aquells treballadors que estan afectats. Val a dir que els treballadors no tenen la culpa, no?, de que es fessin les coses mal fetes, de que es fessin moviments de personal mal fets, que l'administració pública treballa d'una altra manera, i ara els que en paguen les conseqüències són els propis treballadors de la brigada, que a part de ser el col·lectiu de l'Ajuntament, doncs, dels que tenen un sou més baix, a part, doncs, segueixen, doncs, cobrant menys del que haurien de poder estar cobrant.
Bueno, doncs en aquest ple s'ha tingut que fer un pedaç a una petició de l'oficina d'antifrau, perquè es havia convocat malament una plaça. Val, llavors això, doncs, bueno, és un nyap darrere l'altre. I això pot ser només dues coses: o bé incompetència, vol dir que no es va fer bé en el seu moment, o bé mala fe, no? O potser una combinació de les dues coses. Però realment aquest procés ha fet que gent no hagi tingut l'oportunitat de promocionar dins de l'Ajuntament, i en aquest moment té conseqüències, perquè la gent que, com que aquest procés està obert, doncs a la gent de la brigada no se li paguen els complements que algunes persones que els correspondrien.
No obstant això, Sant Jaume defensa que una part ja està resolta i que no té cap afectació en els treballadors.
Més coses. L'Ajuntament de Castellfollit centrarà una part important del pressupost a fer millores a la xarxa d'aigua. Tenen previst col·locar comptadors digitals i substituir canonades a diversos llocs del poble. L'Ajuntament compta amb un pressupost per aquest any d'1.700.000 euros, i segons l'alcalde, Miquel Reverter, tot just ara poden començar a fer inversions ambicioses després d'estar gairebé 10 anys aixugant el deute amb el que es van trobar. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca destinarà una part important dels pressupostos d'enguany a fer millores d'eficiència de la xarxa d'aigua. Tenen previst fer substitució de comptadors i posar-ne de digitals. L'any passat van substituir la canonada principal del poble, i aquest any continuaran renovant canonades a altres punts del municipi.
Poder millorar la xarxa a zones com la plaça Major, com la Germana Silla, Doctor Fleming, també a part del barri Vell. Vull dir que en aquest any hi haurà moviment a nivell d'obres en aquest sentit. Li destinarem uns 360.000 euros, dels quals 280 venen de subvencions de l'ACA, l'altra part les hi posa l'Ajuntament, i preveiem que a l'acabar l'any, doncs, diguéssim, aquestes obres de millora s'hagin fet. Un cop fet aquestes obres de millora, aquest Castellfollit cada vegada quedarà menys fibrociment, vull dir, tindrem la xarxa molt actualitzada.
L'Ajuntament compta per aquest any amb un pressupost d'1.700.000 euros, dels quals 600.000 corresponen a inversions. Segons l'alcalde, són els pressupostos més ambiciosos, almenys en els darrers anys. Diu que després de molts anys reduint el deute que es van trobar quan van entrar a l'Ajuntament, ara per fi poden emprendre projectes més grans.
Cosa que no ha estat fàcil, cosa que hem anat aixugant el deute històric que teníem, que encara en tenim, però que està en uns nivells entre el 19 i el 20%, per tant, està molt i molt bé, i que la nostra intenció és de seguir baixant-lo. No hem parat mai de fer coses, el que passa que amb unes limitacions òbvies, no? Vull dir que teníem unes limitacions de pressupost que no ens deixava fer tot allò que voldríem.
L'Ajuntament de Castellfollit ha rebut recentment el segell InfoParticipa, que reconeix els consistoris per la seva transparència i la comunicació amb la ciutadania.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot respira amb la tercera victòria consecutiva. L'equip de Roger Vidal ha guanyat el camp del Mallorca B gràcies a un gol de Pedro del Campo a la segona meitat. Resultat final 0-1.
Ha superat l'endratge, ha sortit del lloc de play-out i s'ha situat en zona de permanència directa. La jornada ha estat rodona perquè la distància amb el descens directe s'ha ampliat a 9 punts quan només en queden 12 en joc.
Ens ho explica en David Planella.
L'Olot va aconseguir la tercera victòria consecutiva a la Ciutat Esportiva del Mallorca, on va haver de treballar de valent per tombar el Cué. El Mallorca B, ja descendit matemàticament a tercera, va oposar molta resistència. A la primera meitat del partit va ser molt igualat, amb un pal per cada equip. Carlos Gilbert va rematar la fusta al minut 8 i Jan Sales va topar amb el travesser al 28, i a la segona es va desencallar gràcies a un gol de Pedro del Campo. Al minut 7, el capità, ben situat al segon pal, va fer una gran rematada amb el peu per endreçar al fons de la xarxa una pilota servida per Yaya Sidibe. El gol va ser clau perquè va arribar quan més bé estava el Mallorca B.
Són petits detalls i el moment ha estat important. Crec que la primera part ha estat bastant igualada. Ja hem tingut el partit una mica descontrolat, poder més del que volíem. Ells a les contres, a les transicions ens enganxaven, nosaltres estàvem atacant bé però no acabàvem alguna jugada o no estàvem alerta a les vigilàncies defensives i ens estaven enganxant bastant bé la contra i havíem de córrer enrere i aquí ens han generat. Hem intentat posar el bloc una mica més baix per saltar i que ells ens superessin i trobessin espais.
Després del gol, l'Olot es va haver de defensar. El Mallorca B va tenir més possessió i algunes arribades clares a la porteria de Pol Ballester, però no va trobar el camí de l'empat i els olotins van poder celebrar una victòria que Roger Vidal reconeix que és molt important.
És una victòria molt important, però ens en queden quatre. No? Fins que això no sigui matemàtic, hem de continuar treballant per sumar el major nombre de punts possibles. Ara crec que l'equip està bé, està confiança, les coses surten, els resultats surten i hem de continuar.
A quatre jornades pel final, l'Olot depèn de si mateix per salvar-se directament. Ara és 12è i té un punt de marge. I l'Averaix respecte de l'Andratx, que hi va perdre el camp del Torrent després de 6 victòries consecutives. A més, el marge amb el descens directe s'amplia a 9 punts més l'Averaix. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, el conjunt de Roger Vidal jugarà a casa contra el líder, una Europa que vol ser campió per pujar directament a Primera Federació.
Minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Electricitat Mas celebra 100 anys al vostre costat. Des de 1925 hem estat a Olot, il·luminant llars i empreses, realitzant projectes amb dedicació i confiança, adaptant-nos sempre al pas del temps per oferir-vos instal·lacions, manteniment i automatitzacions amb la tecnologia més avançada, sempre amb un tracte proper. 100 anys de llum a la Garrotxa. Electricitat Mas. Passat, present i futur.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ei, aquesta pizza és brutal! Però segur que som a Olot, perquè el meu paladar diu que estem a Itàlia.
Benvingut a la trattoria de Luigi. Aquí fem les coses com a Roma. Massa fina, ingredients frescos i molt d'amor.
Uf, crec que m'he enamorat.
De mi?
No, de la pizza.
Normal, és la millor d'Olot, no ho dic jo. Ho diuen els nostres clients. Fem la massa de la que tothom parla.
Doncs porta'n una altra abans que m'hi casi.
Trattoria de Luigi. L'autèntic sabor italià directament a Olot. Vine i descobreix per què és la massa de la que tothom parla. Som al carrer Antoni Llopis, 8 d'Olot, o visita'ns a trattoriadeluigi.com.
Som una empresa constructora familiar amb seu a Olot i busquem un o una arquitecte tècnic cap d'obra amb experiència en el sector. T'oferim estabilitat, sou competitiu, horari flexible, vehicle d'empresa i un despatx propi equipat. Formaràs part d'un equip de 30 professionals amb maquinària de darrera generació, liderant projectes variats a La Garrotxa, Osona i tota la província de Girona. Si tens experiència en direcció d'obres i vols créixer en un entorn on la seguretat i la qualitat són prioritàries, envia el teu currículum i carta de presentació a construo@construo-co.com o truca al 689 90 68 43. T'estem buscant.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Són 8:45, ens posem al dia de l'actualitat. Aquest matí es reunirà el Consell del Diàleg Social de Catalunya, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Ho faran per donar a conèixer les mesures que prendrà el govern davant els aranzels de Trump. Aquest divendres, Illa ha dit a la Vall de Núria que Catalunya té els mecanismes suficients per tal de fer-hi front i que des del govern català ho tiraran endavant perquè consideren que és del tot injustificat.
Un moment particularment rellevant, no? Un moment de canvi important, no? S'ha obert una nova era, un nou temps, amb aquesta guerra comercial, decisió injustificable, que es basa, que troba el seu fonament en una concepció de confrontació de suma zero.
El conseller d'Empresa i Treball ha dit a les Planes d'Hostoles que la immigració és imprescindible per tirar el país endavant.
Diu que els empresaris demanen mà d'obra i que això obliga a portar gent de fora a treballar. Ho ha comparat amb la immigració andalusa dels anys 60. Miquel Samper també s'ha compromès amb l'alcalde del poble a potenciar el polígon industrial del municipi.
Malgrat aquest creixement, els empresaris ens demanen mà d'obra. Ens falta mà d'obra. Per tant, ho dic des d'una perspectiva clara i rotunda, la immigració ha d'integrar-se a la nostra societat, com va passar fa 100 anys amb la gent. Jo sóc jo provinc d'Andalusia, els meus pares, els meus avis eren d'Andalusia, va haver-hi aquesta integració que ningú la discuteix ara. Ara estem en una fase doncs idèntica perquè es retroalimenta i és necessari.
A Ribes de Freser, l'Ajuntament està treballant amb la Comissió Jurídica Assessora per tal de regularitzar l'actual situació contractual de la brigada municipal.
Tot plegat ve d'una convocatòria de personal que presentava certes irregularitats en el procés. Des de l'oposició lamenten situacions com aquesta que provoquen malestar en els treballadors.
A resoldre el que van anomenat un acord tàcit. No té més, malgrat lo complex que és a nivell jurídic, però la pràctica és molt senzill. És a dir, es va dictar un decret d'alcaldia previ un informe favorable de secretaria, val? El temps ha dit doncs que aquest informe favorable tenia una part que era vàlida, però una part que cal millorar.
A Castellfollit, l'Ajuntament centrarà una part important del pressupost a fer millores a la xarxa d'aigua.
Tenen previst col·locar comptadors digitals i substituir canonades a diversos llocs del poble. El consistori compta amb un pressupost per aquest 2025 d'1.700.000 euros i, segons el seu alcalde, Miquel Reverter, tot just ara poden començar a fer inversions ambicioses després de gairebé 10 anys eixugant el deute que es van
poder
trobar.
Poder millorar la xarxa a zones com la plaça Major, com a Germana Silla, Doctor Fleming, també a part del barri vell. Vull dir que en aquest any hi haurà moviment a nivell d'obres en aquest sentit. Li destinarem uns 360.000 euros, dels quals 280 venen de subvencions de l'ACA, l'altra part les hi posa l'Ajuntament, i preveiem que a l'acabar l'any doncs, diguéssim, aquestes obres de millora s'hagin fet. Un cop fetes aquestes obres de millora, aquest Fullit cada vegada quedarà menys fibrociment. Vull dir, tindrem la xarxa molt actualitzada.
La Fira de les 40 Hores de Ripoll ha tornat a brillar després d'uns anys molt complicats amb un èxit total de participació. Des de l'Ajuntament i des de Ripoll Comerç, les entitats organitzadores, les sensacions són positives i els participants també ho han valorat positivament.
La Fira de les 40 Hores sempre és una fira interessant perquè és un lloc on podem aprofitar la gent de la comarca, que tenim petits negocis com el nostre, per donar-nos a conèixer a la gent de fora que ens visita, però també a la gent d'aquí. No? És un bon moment perquè la gent estigui al cas del que es mou, del que es cou en el Ripollès.
La Palma i la Garrotxa col·laboren per primera vegada en un curs de vulcanologia. Es tracta d'un curs d'estudis superiors multidisciplinar amb experts del CSIC i la participació de les universitats de Barcelona, Roma i la Laguna.
Tindrà 15 dies de durada, una setmana a la Garrotxa i la segona a l'illa de la Palma, combinant teoria, pràctica i sortides de camp en tots dos territoris amb una geologia excepcional.
El director de l'Espai Cràter és Xevi Cullell.
Vam fer un viatge, alguns membres de l'equip de l'Espai Cràter, i aquell viatge jo crec que va transformar la manera d'entendre la vulcanologia, el vulcanisme, els territoris volcànics, tant per l'Espai Cràter com per nosaltres aquí en el territori, no? I allà sí que vam veure molt clar que havíem d'anar de la mà, perquè hi havia un coneixement segurament que nosaltres aquí, no diré només a nivell científic, sinó especialment a nivell de gestió, nosaltres doncs segurament no teníem, i que d'alguna manera aquesta col·laboració ens reforçaria.
Es presenten llibres aquests dies, Desgarro, Serpullido o Chichón. Són paraules que emmalalteixen la llengua. Tu, Aniol, les dius moltes, aquestes paraules.
Escolta, jo no les dic tant.
Sí, sí, sí,
no,
sí,
no,
que
no.
Les dius. A vegades vens aquí a la redacció i dius, m'ha sortit un serpullido.
No, ja et dic jo
que sí,
no.
Sí. Cada vegada són més els qui les fan servir i menys els qui diuen correctament estrip, granellada o nyanyo. Nyanyo, sí que és habitual sentir-la. Granellada, jo no l'havia sentit gaire mai. Ensenya'm la llengua és un llibre que recull aquestes paraules ben dites i vol ser una eina útil per tothom.
Doncs sí, perquè la llengua està pioca i no està patxuixa.
Que això també ho dius tu.
Si no recuperem calipàndria, tenim un trencasso. El nen està pioc, o empiocat, un nen petit, està pioc, perquè si no recuperem pioc i empiocat, que és la manera de tota la vida de dir-ho, les mares venen a la consulta explicant que el nen està patxutxo. T'he dit tres exemples molt clars de paraules d'ús habitual, de coses que passen, són coses, no són rareses ni són malalties, diguem-ne, fora de lloc.
El conte del cavallet perdut apropa les figures de la faràndula olotina als més petits.
Aquest llibre, presentat el dissabte, l'ha escrit Pep Fargas i l'ha il·lustrat Nina Bach. La història comença a punt de tancar les festes d'altura, on la Berta, amb el seu cavallet, es perden entre la gentada i tracten de tornar a casa.
La nit de les festes d'altura, quan anem a tancar els gegants a l'hospici, que totes les figures de la faràndula es veuen impel·lides amb una mena de festa i per tant se'n van i desapareixen, no? I en aquest cas un dels cavallets que ja és atrevit amb si mateix, el cavallet que porta una noia que es diu Berta, que és molt entremaliada, s'escapa de tots plegats i ningú la troba, no? I el fet és que ha anat galopant amb el cavallet fins que ha arribat a la fageda.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot respira amb la tercera victòria consecutiva. L'equip de Roger Vidal ha guanyat el camp del Mallorca B gràcies a un gol de Pedro del Campo a la segona meitat.
Ha superat l'endratge, ha sortit del lloc de play-out i s'ha situat en zona de permanència directa. La jornada ha estat rodona perquè a la distància amb el descens directe s'ha ampliat a 9 punts quan només en queden 12 en joc.
Són temes mentals, però crec que l'equip va creixent i al final els números de les últimes 10 jornades són bons i crec que no és una cosa que sigui puntual, sinó jo crec que és a llarg termini el camí que està fent l'equip.
La Unió Esportiva Camprodon aconsegueix la quarta posició de la tercera catalana amb un 5-0 contra la Penya Esportiva Montagut.
A més, amb aquest resultat, els jugadors de Manel Puigvert, l'entrenador de la Unió Esportiva Camprodon, es situen en posicions de play-off.
Ha estat un partit que, evidentment, ha recuperat molt bones sensacions, on l'equip, doncs, ha jugat amb molta intensitat, amb pressió alta, des d'un principi no deixant-los respirar, i la veritat és que hem fet un molt bon partit a nivell global i per tant estem contents. No? Llavors nosaltres el que hem de fer és intentar recuperar algun jugador més, seguir amb aquesta línia de treball que estem fent i evidentment ja veurem on ens porta això. No? La intenció és estar dalt, però vull dir, evidentment tots els que estem a dalt tenen la mateixa intenció.
L'hoquei Olot goleja el CUE i segueix viu a la part alta. Resultat final 6-1.
Els olotins van superar l'Alhambra Cajara a la Josep Jou en un partit totalment dominat des del primer minut. Ferran Sagrest va marcar el hat-trick acompanyat de Marc Grat i els joves de la casa.
Són partits que els equips que venen de fora i a més
quan estan a la part baixa de la classificació, si ets capaç de començar fort, d'anar-te'n al marcador, és probable que ells doncs baixin una mica els braços, i el que intentàvem era això, pressionar-los a dalt, que ells tinguessin, no se sentissin còmodes, i això també, el fet d'anar nosaltres a buscar-los a dalt, també ens obliga a estar molt més concentrats i molt més actius, perquè qualsevol error hi ha molts més espais. Llavors era com un doble joc, no? El fet de no deixar-los jugar amb ells, però també d'obligar-nos a nosaltres a estar molt més concentrats i molt més intensos.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món avui amb aquests continguts. Les pluges salven els boscos in extremis, però la sequera deixa ferides incurables.
Les pluges han estat un baló d'oxigen que ha provocat una recuperació molt ràpida després de 3 anys de condicions extremes.
Esquerra obté el compromís del govern de rectificar el decret d'inundabilitat dels càmpings.
El partit d'Oriol Junqueras condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que es faci aquest canvi.
Els narcos trien els ports d'Espanya com a entrada a Europa i el de Barcelona és un dels que més cocaïna entra.
Els ports d'Anvers i Rotterdam registren una significativa davallada de decomisos, mentre que el d'Algesires és el punt més calent.
Mig centenar de països volen negociar els aranzels amb els Estats Units, segons la Casa Blanca.
Enmig dels missatges de calma de Washington, algunes marques replantegen les exportacions als Estats Units.
Manifestacions a París a favor i en contra de la inhabilitació de Marine Le Pen.
La líder de l'extrema dreta francesa assegura que no pensa baixar els braços i denuncia una persecució judicial, mentre que els partits d'esquerra reivindiquen l'estat de dret i la independència judicial.
I manifestacions de suport i demostració de força de Jair Bolsonaro als carrers de São Paulo.
Desenes de milers de persones pressionen en el Congrés perquè aprovi una amnistia.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Previsió del temps de cara a les properes hores, Aniol, avui què ens indica?
Doncs comencem la setmana situats a la perifèria d'un anticicló centrat al Mar del Nord. Des d'aquesta posició bombejaran vents de component est a la façana litoral. Notarem un canvi d'aires amb més nuvolositat i menys calor. Durant la matinada hi ha hagut alguns núvols més al vessant nord del Pirineu, però en aquest sector s'obriran clarianes durant aquest matí. Veiem núvols doncs residuals a l'inici del dia i amb el pas de les hores s'anirà tapant més per tot el nord-est de Catalunya. Les comarques també de Girona farà més sol cap a l'oest del país. Al migdia creixeran més nuvolades al llarg del prepirineu i el prelitoral i es formaran alguns ruixats que afectaran a comarques com la Garrotxa i el Ripollès. Seran xàfecs localment moderats i deixaran precipitacions poc abundants. La temperatura mínima ha pujat lleugerament en general, per la qual cosa hem començat la setmana amb un ambient més suau.
Alguna cosa gran està a punt de passar i tu en formes part. A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom, on la teva confiança es transformi en beneficis, on cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida. L'energia que ens uneix.
Avui estem a 7 d'abril, és el Dia Mundial de la Salut. Avui volem fixar-nos en els metges de capçalera, en aquelles persones que vetllen per la nostra salut, els primers que ho fan, tan bon punt truquem a la seva porta. Anem cap a les preses perquè la Quionia Villar és la metgessa de capçalera del municipi. Què tal, Quionia, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Bé, molt bé.
Quionia, vetllem prou per la nostra salut? Ens preocupem en general per la nostra salut? O anem al metge quan, diguem-ne, estem més fotuts del compte?
Bé, hi ha dues vessants. Hi ha els pacients que tenen por i que han perdut allò de les cures tradicionals, no? De les cures de la iaia i així. Llavors, per un refredat, doncs, ja estan molt preocupats i van al metge, doncs, pensant que els hi pot passar una cosa greu. I llavors hi ha aquells pacients que tenen com reticència a anar al metge i a vegades quan arriben doncs ja venen, doncs, com tu dius, no? molt fotuts o ja amb una malaltia una mica important.
Els centres d'atenció primària són absolutament imprescindibles a la societat d'avui?
Sí. Els centres d'atenció primària s'ha demostrat que disminueixen la despesa sanitària, que tenen més visió general i holística del pacient, que tracten el pacient d'una manera general i el posen dins del seu context social, familiar, ambiental, que també són factors molt importants en la salut dels pacients. En canvi, tota la medicina més basada en els hospitals, en les especialitzacions, doncs és una medicina molt més cara.
Antigament, el metge del poble era una persona reputada, era una persona que tenia cert prestigi. Això encara es manté?
Bé, jo crec que faria una distinció, des de la meva petita experiència, entre els metges generals que visiten a ciutats i els metges generals que visiten a pobles. Aquí, pobles, com la meva postura, on jo estic treballant a les preses, la gent és molt, molt agraïda, respecten molt. En canvi, companys que visiten la ciutat, doncs cada vegada hi ha més violència cap a l'estament mèdic i cap a infermeria.
De fet, el metge, més que aquella persona que et cura els problemes que puguis tenir des d'un punt de vista físic, també moltes vegades fa de psicòleg. Això encara és així?
Sí, malauradament tenim poc temps, però sí, és a dir, les malalties sempre s'acompanyen d'una situació emocional i moltes vegades una malaltia, sigui greu o sigui més banal, el pacient té unes emocions al voltant d'aquesta. Llavors sempre s'han de tenir en compte aquestes emocions i és important que ens formem i que ens formin en aquest sentit, en saber tractar les persones dins dels seus, tots els aspectes que influeixen dins de la seva salut. I una molt important és la psicològica, i aquesta de vegades doncs costa una miqueta, una pel temps, l'altra perquè a vegades ens manquen una miqueta d'eines, però sí que pot ajudar molt, tant davant de qualsevol tipus de gravetat de malaltia, doncs que l'aspecte emocional també s'ha dit i passi una especial cura. I en els metges de capçalera que visiten doncs en pobles petits, doncs en centres doncs, que estan en nuclis urbans doncs, de relativa poca població, a vegades com que acabem coneixent molt la nostra població, doncs tens més possibilitats de poder tractar aquest aspecte més emocional, també dins del seu context de patiment dins de la família o de patiment doncs, perquè ha perdut la feina o perquè està treballant en unes condicions laborables precàries. I això posa en context la seva malaltia i els podem ajudar doncs, d'una manera més profunda.
Ara veieu situacions, sobretot en salut mental, que abans no veieu?
En general estem vivint en una societat ansiosa, en una societat amb estrès i que genera neguit i incertesa. I aquesta incertesa, tant laboral com de vivenda, com emocional, com de molts inputs, no?, amb les noves tecnologies i així, doncs aquesta incertesa a vegades és difícil de manegar i en general l'estat d'ansietat és força alt, en general. Llavors, hi ha persones, és important saber compensar, és important que busquem tots eines per compensar aquests moments de neguit, d'estrès.
Abans has parlat, Quònia, del temps. Disposeu de prou temps per atendre tots els pacients?
Bé, ens agradaria disposar-ne de més temps. És a dir, els metges de família dediquem molt a la burocràcia, que potser en total doncs, serien com un terç de la jornada. Acabaria doncs, fent derivacions, fent receptes, fent baixes, i això doncs, treu força temps d'atenció directa al pacient, I en principi no en fem prou, és un dels motius en què de vegades doncs, les visites doncs, des de la visió del pacient pot ser aquesta, no? És que van molt ràpid, no ens donen prou atenció, no? A vegades tenim la sensació de que no podem escoltar prou. Sí que el bo de ser metge generalista doncs, és que el pacient pot tornar a la consulta i llavors doncs, pots anar fent de vegades, si no abarques tots els aspectes que t'agradaria en aquell moment, doncs es pot recitar el pacient en una setmana, en un parell de setmanes, i es pot continuar, no?, amb aquella història de vida que t'ha de plantejar aquell pacient.
Kionia Villar, metgessa de capçalera, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més en aquest Dia Mundial de la Salut, i enhorabona per la part que et toca.
Moltes gràcies a vosaltres i encantada d'estar aquí. Adéu.
Que vagi molt bé, bon dia i bona hora. Esteu escoltant els 5 minuts més, en 10 minuts es plantem ja a les 9.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
La Fira de les 40 Hores ha tornat a Ripoll després d'uns anys molt complicats i amb un èxit total de participació. Així, almenys ho valoren les parts implicades, Carolina Ríos.
Ripoll ha viscut 3 jornades sense precedents en la tradicional Fira de les 40 Hores, que enguany ha celebrat la seva 42a edició amb una gran participació. A més de recuperar l'històric quilòmetre i mig de recorregut, aquesta fira ha tornat amb més força que mai, oferint més de 250 parades de tota mena i amb propostes lúdiques per tota la família. Ens parla Xavier Formatger, regidor de l'Ajuntament de Ripoll, i Jordi Tarré, tècnic de Ripoll Comerç.
I ara per ara la valoració que podem fer d'aquesta fira és totalment i absolutament positiva. Cal destacar molt la presència de la gent. Ahir dissabte i durant el llarg de tot el dia, malgrat les previsions de la pluja, va venir moltíssima gent.
Aquest any, amb aquesta nova edició, estem molt contents. Estem molt, molt, molt contents perquè, tot i que semblava que no, el temps ens ha acompanyat. El dissabte es van poder dur a terme les activitats tal com estaven programades, el divendres, el dia inaugural també, i Ripoll està molt, molt ple, tot el circuit de la fira. Tot el circuit de la fira hi ha moltíssima gent.
Les bones temperatures d'aquest cap de setmana han aconseguit l'equilibri perfecte perquè els visitants s'acostessin a la vila a gaudir dels espectacles musicals i de les parades amb productes artesans, d'alimentació i d'entitat situades a la plaça Sant Eudald i al Passeig Regull. Ho explica Natalie Rudolph y David Bartrina, paradistas.
La verdad que a nivel de quesos ha ido un poco floja. La gente no ha tenido muchas ganas de queso y mira que traigo aquí una gran variedad. Los traemos de toda Europa.
La Fira de les 40 Hores sempre és una fira interessant perquè és un lloc on podem aprofitar la gent de la comarca, que tenim petits negocis com el nostre, per donar-nos a conèixer a la gent de fora que ens visita, però també a la gent d'aquí. No? És un bon moment perquè la gent estigui al cas del que es mou, del que es cou en el Ripollès.
Després d'uns anys molt complicats per aquesta fira, Ripoll torna a recuperar aquest esdeveniment tan esperat, no només per la vila, sinó per tota la comarca del Ripollès, ja que la fira serveix d'aparador de diferents productes de proximitat. Ara només cal mantenir aquest format per consolidar la Fira de les 40 Hores per les properes edicions.
Anem acabant, anem als esports. El Sant Jaume Olot B guanya i s'assegura el play-off d'ascens a Primera Catalana ja de forma matemàtica. A tercera derrota de l'Escola de Futbol Garrotxa, que situa a pocs punts del descens, i a l'última categoria amateur, el Besalú guanya i ja és a tocar del títol a l'ascens a Tercera Catalana. Aniol.
A Segona Catalana, l'Albadesenc empata contra el Calaguidó i segueix en posicions de descens. Per altra banda, els garrotxins guanyen, segueixen una setmana més guanyant i segueixen consolidant-se en aquestes posicions de la Segona Catalana, aquestes posicions capdavanteres. El Bosatos, que guanya 1-0 al quart i situa segon classificat amb 50 punts, i el Sant Jaume, que guanya 3-0 al Farners i, per tant, doncs, ja s'assegura aquesta fase de promoció d'ascens, aquest play-off. A Tercera Catalana, resultats molt diversos. Tenim, per exemple, la victòria del Camprodon, que goleja 5-0 a la Penya Esportiva Montagut en un partit que es va jugar aquest divendres. Carolina Ríos.
La Unió Esportiva Camprodon ha aconseguit una contundent victòria amb un 5-0 contra la Penya Esportiva Montagut. El conjunt de Manel Puigvert ha mostrat una gran intensitat i molta superioritat durant tot el partit i tot i els intents dels seus jugadors, la Penya Esportiva Montagut no ha estat capaç de generar perill. El primer gol ha arribat al minut 8 gràcies a una gran jugada de Joel González. 4 minuts abans d'acabar la primera part, Surra Valdesoue ha ampliat distàncies en el segon gol del Camprodon. Ens parla Manel Puigvert, entrenador del Camprodon.
Ha estat un partit que, evidentment, ha ocupat molt bones sensacions, on l'equip doncs, ha jugat amb molta intensitat, amb pressió alta, des d'un principi no ha deixat de respirar, i la veritat és que hem fet un molt bon partit a nivell global i, per tant, estem contents. No? Llavors, doncs, nosaltres el que hem de fer doncs, és intentar recuperar algun jugador més, seguir amb aquesta línia de treball que estem fent, i evidentment ja veurem on ens porta això, no? La intenció és estar dalt, però vull dir, evidentment tots els que estem a dalt tenen la mateixa intenció i per tant, sobretot els enfrontaments directes, has de ser superior al rival i guanyar-lo i després, doncs, evidentment, els equips que de la part baixa doncs, ara també s'estan jugant molt tots, per tant són partits complicats i no sempre guanyar 5-0, no?
A la represa, el Montagut ha intentat reaccionar, però els jugadors de Puigvert no han deixat d'atacar i al minut 50 Joel González marcava el tercer gol i només 5 minuts més tard ha estat protagonista marcant el quart gol de l'enfrontament. 7 minuts després, Lluís Aspar ha sentenciat aquest partit en el cinquè gol.
Durant tot el partit no els hem deixat jugar bé, hem estat de les pressions tan altes com baixes i sobretot els uns per uns hem sigut capaços de ser superiors. Llavors, doncs, si aconsegueixes això i llavors doncs, tens la transició i la finalització que ha acompanyat avui, doncs evidentment és per estar satisfets.
Amb aquest resultat, el Camprodon arriba fins a la quarta posició de la classificació amb 45 punts i, per tant, en la zona d'ascens. Ara només cal que el Camprodon mantingui aquesta mateixa intensitat durant el següent partit contra el Vilobí, que tindrà lloc aquest dimarts a les 9 del vespre, per assegurar-se un bon lloc en la part alta.
A part, doncs, d'aquesta victòria de la Unió Esportiva Camprodon contra el Montagut, tenim altres resultats a tercera catalana. La derrota del Sant Joanenc al camp del Sarrià de Ter per 4-3. La derrota de l'Escola Futbol Garrotxa 1-2 a casa contra el Vilobí i que, per tant, els situen aquestes posicions ja més a prop del descens. Derrota també del Sant Privat al camp del líder per 2-1 al camp de la Mer i la victòria per tancar la jornada de les Preses al camp del Vilablareix. Un les Preses que ja tampoc s'hi juga massa res en aquesta tercera catalana. A quarta, sí que les coses estan un pèl més juntes. Tenim ara mateix la derrota de les Planes 1-3 a casa contra el Camós, victòria de la Vall d'en Bas 2-4 al Sant Miquel de Campmajor i que també segueixen aquestes posicions de play-off al Sant Pere Màrtir, que també pràcticament s'assegura a la fase de promoció d'ascens a tercera catalana després de guanyar 3-0 als Jonetes, victòria del Besalú 3-0 contra les Preses B per tallar la bona dinàmica que portava el filial de les Preses. Per tant, el Besalú s'assegura una nova victòria i ja és gairebé campió d'aquesta quarta catalana. Victòria també del Ripoll contra l'Ètic Olot, empat de la Canya amb el Sant Roc, Santa Pau i Ostoles també 2-2 i victòria per 0-5 del Castellfollit al camp del Maià.
Gràcies, Aniol. Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies per la confiança. Fins demà.